Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres minuts que passen gairebé de les 9 del matí. Avui, aquesta tarda, farà una setmana que un reclús de la presó de Masdenric va assassinar una cuinera del centre penitenciari i després es va suïcidar. L'home estava complint una condemna per haver assassinat una altra dona a casa seva a ganivetades. A la sentència del cas, els magistrats deien que l'assassí havia estat especialment violent amb la víctima, però el cas també porta altres preguntes. La Generalitat ara gestiona els centres penitenciaris catalans des de fa 40 anys i és el primer cop en tota la història que un pres mata una treballadora d'una presó. Un succés terrible com aquest que ha provocat que des de fa una setmana la societat catalana es faci, com dèiem, moltíssimes preguntes. Com pot ser que un home amb aquests antecedents estigués treballant a la cuina? O tots els presos que hi ha a les presons catalanes es poden rehabilitar? Com funciona el sistema penitenciari català? I quina feina fan els delinqüents a la presó per poder-se reincorporar a la societat? Doncs per intentar resoldre aquests dubtes, avui ens acompanya Antonio Andrés Pueyo, catedràtic de Psicologia Forense a la Universitat de Barcelona i membre investigador del grup d'estudis avançats en violència. Senyor Pueyo, moltes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Estel un dia com avui.
Hola, molt bon dia i gràcies per la invitació.
Professor, deixi'm començar a preguntar-li quin nivell d'agressivitat hi ha dins de les presons.
Home, respondre breument a una pregunta tan àmplia és difícil, perquè a primera vista, quan un entra en un centre penitenciari, normalment el que veu és més ordre que no pas desordre o baralles, conflictes, però naturalment un centre com una presó, que és un centre que diem tancat perquè hi ha molta gent que conviu allí dintre, amb unes relacions difícils, amb històries, en diem, amb motxilles que porten també complicades i amb una situació de privació de llibertat que obliga a una convivència artificial, doncs és un entorn on qualsevol conflicte pot derivar en agressions, malgrat el gran control que hi ha perquè això no passi. Però en general diríem que un dia a dia en un centre penitenciari doncs, és com una petita societat, però molt constrenyida en quant a les llibertats individuals.
Li preguntava perquè els funcionaris de presons denuncien que les polítiques del govern els ha tret autoritat i això ha provocat un augment de les agressions contra ells. Tenen la impressió que és així?
Home, la veritat és que les dades indiquen que quan s'avalua de manera longitudinal en el temps com han anat succeint els incidents, doncs naturalment hi ha molt més registres, i per tant hi ha un increment dels successos, que en diem incidents, mala conducta, però aquests incidents són de molts tipus diferents i en general els funcionaris es queixen perquè tenen el contacte directe constant des de situacions que són, entre cometes, molt tolerables, que ells les toleren molt millor que nosaltres, si estiguéssim a la seva situació, a situacions on hi ha fets, no com aquest que ha introduït vostè, que és un tema extraordinàriament greu, però també n'hi ha, déu-n'hi-do, successos greus que comporten de vegades hospitalització dels funcionaris, en fi, hi ha una gran gamma. Fer un promig és molt difícil per tenir una imatge realista. S'ha de tractar una mica separant els fets, perquè si no ens fem una imatge una mica distorsionada, perquè naturalment hi ha centenars de fets petits que són desagradables, que són incidents punibles i molt poquets, molt greus, però clar, destaquen naturalment, això sempre passa amb els temes de violència, destaquen els més greus.
Jo sé que en un cas com aquest, que ens ocupa tot just fa una setmana, no només els mitjans de comunicació, sinó que la ciutadania també s'hi ha mostrat preocupada i, com deia, s'hi estan fent moltes preguntes, no es poden ni s'han de fer suposicions. Ara bé, en el cas del que ha passat a Masdenric ara fa una setmana, què creu que va fallar en aquest succés? Ho dic perquè molta gent s'està preguntant hores d'ara com és possible que un pres que estava dins de la presó precisament per un delicte de sang fet amb ganivets estigués dins de la cuina amb accés precisament a ganivets.
Aquí hi ha dos diferents nivells d'anàlisi. Un, el que no sabem encara, menys jo i l'opinió pública, que és exactament què és el que ha succeït, doncs que tindrà el seu procés i que tindrà, diguem-ne, una aclaració que tardarà temps en saber-se, perquè, per desgràcia de tots, no només va morir la cuinera, sinó que l'assassí es va suïcidar, amb la qual manca molta informació i costarà tenir aquesta informació del fet real, però sí que és veritat, aquesta és la segona part, que es podrà analitzar quins són els protocols i es podrà fer una anàlisi retrospectiu de tot allò que pot explicar el que va passar. Això ajudarà molt, naturalment, a prevenir fets com aquests. Però dit això, convé tenir present que aquest fet ha passat en altres llocs i en altres moments, i per tant hi ha molta investigació, que és la part que m'ocupo jo, de fets similars que han passat en altres països, en altres presons, i que s'han analitzat i que poden donar una resposta a la pregunta que tothom es fa i que m'ha fet vostè: com és possible que una persona que estigui condemnada per aquest tipus de delicte estigui en aquesta situació? Però s'han de posar molts detalls que explicarien per què passa això. És habitual que dintre dels centres penitenciaris, i a més és una bona pràctica en general, malgrat aquest incident o aquest desgraciat incident, que la col·laboració de les persones que estan en presó, que tenen com a objectiu una rehabilitació, es pugui ajudar a aquesta rehabilitació, sobretot amb destins i activitats productives com les que fan els homes i les dones adultes a la societat. Aquesta és una norma que es fa servir fa molts i molts anys a les presons i sempre planteja aquesta contradicció. Les persones estan a la presó o estan per haver fet delictes. Cada vegada hi ha més persones que fan delictes greus i violents a les presons, però el treballar en un determinat destí, com pot ser una cuina, com pot ser els tallers, etc., s'ha demostrat que és molt eficient per la seva rehabilitació, independentment del delicte pel qual estan complint condemna. I, per tant, aquest compromís és potser el que costa d'entendre, però la realitat és que ha funcionat durant moltíssims anys, amb molts interns, amb perfils molt diferents, i mai havia succeït una cosa semblant. Per tant, aquest és un element que es posa en l'altre platet de la balança per analitzar-ho.
Si mai havia succeït una cosa semblant, però aquesta, ara fa una setmana, sí que ha succeït, vol dir que tenim un sistema penitenciari català en falles?
No, no. A veure, jo crec, des del coneixement que jo tinc de dades genèriques, perquè he col·laborat amb l'estudi de reincidència que es fa cada 4 anys, les dades ens indiquen que les coses van molt millor de la imatge que dona aquest fet. Però, clar, també aquesta imatge és real, és a dir, s'ha de veure exactament en què s'ha fallat. I també, de vegades, hem de pensar que tot no és gestionable d'una manera absolutament segura, no hi ha res en la vida. Un pot pensar, per exemple, en els accidents aeris, en els accidents de trens, és a dir, hi ha coses que succeeixen més enllà de la voluntat i més enllà dels plans que es fan. El que cal veure és si això que ha passat és resultat d'una mala praxis o és simplement una contingència molt desgraciada i gairebé impossible d'evitar al 100% i per sempre. Aquesta és una imatge que els que treballem en el món de la psicologia ho sabem, perquè la conducta humana no es pot predir, no es pot endevinar què pot passar. I, naturalment, això farà que es revisin els protocols, que es revisin els funcionaments, però quan s'agafen els grans números i quan es mira una mica la dinàmica general, doncs crec que no es pot utilitzar un fet per poder posar en qüestió tot un sistema que, a més, és semblant als que fan servir a altres països i, d'alguna manera, donen sustento i ajuden a comprendre que les presons, com tot en el món, a la societat, avancen, milloren, però els riscos són impossibles de reduir a zero.
Abans en parlava, professor, del sistema de rehabilitació. Sigui com sigui, els cursos de rehabilitació sovint són voluntaris. Quants presos normalment estan disposats a formar-ne part d'aquests cursos de rehabilitació?
Miri, molts més dels que s'imaginarien. El problema és que moltes vegades no hi ha places suficients per poder-los atendre a tots. I el tema de la voluntarietat té a veure amb una norma legal que està, però bàsicament s'ha de contemplar una espècie de dialèctica que hi ha entre els programes, els tractaments, però aquí s'inclouen des de tractaments psicològics, però també el que correspon a poder desenvolupar una capacitat professional, estudis, etc. Tot això va en el platet de la balança que deia d'ajudar a la rehabilitació. Clar, la voluntarietat té que veure amb el respecte als drets de les persones i està reconeguda la llei. Però pensi que ara per ara hi ha més interns que demanen fer tractaments que no places suficients, malgrat que seria ideal que tots tinguessin aquesta actitud, però vaja, és una utopia pensar que tots voldran fer tractaments, però la gran majoria ho vol, i funcionen relativament bé. No funcionen com una vacuna que es posa a un intern amb un tractament i mai més a la vida tornarà a cometre cap delicte. Això és una utopia que no es pot aconseguir, però en general els estudis diuen que la majoria de persones que van a tractaments de rehabilitació, quan surten de la presó, tarden més en reincidir i molts ja no reincideixen, amb la qual és una pràctica que es va generalitzant perquè funciona.
Per tant, entenc que ens està dient que sí que funciona aquesta funció rehabilitadora, no?, del sistema penitenciari català, eh?
Sí, però si d'aquí no se'n pot deduir que funciona al 100% i sempre i amb tots. És a dir, que funciona en general, igual que passa amb els tractaments mèdics, a qualsevol intervenció que fem, tenim sempre uns marges d'eficàcia que es situen en un rang que no és el millor, hauria de ser molt més, però déu-n'hi-do si funcionen, perquè pensi que les taxes de reincidència que hi ha a Catalunya, aquest últim estudi indiquen que en 5 anys els interns no tornen a la presó per un nou delicte, aproximadament un 70 i escaig, quasi gairebé un 78%. O sigui, estem parlant d'unes taxes que ara són millors que fa 10 anys, però no sabem com seran en el futur, perquè aquests són fenòmens molt dinàmics, canvien, i això fa que tothom hagi d'estar constantment reajustant les activitats que puguin ajudar a la rehabilitació.
I deixi'm preguntar-li per últim, perquè si no erro, em sembla que vostè forma part d'un projecte que analitza les conductes del risc dels presos. No sé si li consta si el pres que va cometre el crim de Mas Enric formava part d'aquest projecte.
No. Jo he col·laborat i col·laborem des de la universitat amb el Departament de Justícia en projectes, però la gestió i tot el tema que correspon al dia a dia nosaltres no el coneixem, simplement de tant en tant ens donen informes que són números i que mai tenen noms i persones, així que jo ho desconec del tot.
Antoni Andrés Puello, catedràtic en Psicologia Forense per la Universitat de Barcelona i membre investigador del grup d'estudis avançats en violència, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui a la caravana i explicar-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vostès.
Ràdio Estel.